A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. És dijous, el dia de l'arròs. Ara passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Un programa dirigit i realitzat només per professionals del món de la geriatria i dedicat a totes les persones que en algun moment de la seva vida puguin necessitar una residència. Inforesidències.com ofereix tota la informació perquè el treball i trobar una residència del nostre agrat pugui ser més fàcil. Amb el programa d'avui trobaran borsa de treball, la consulta del treballador social, opinions a directius, personal de residències i també dels seus residents. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses, a la direcció, Josep de Martí, a la consulta del treballador social i la conducció, Carles Reixac. Carles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
I també qui us parla, Marc Rius.
Quan necessiti buscar una residència per un ésser estimat, no s'oblidi mai de llegir el contracte i el reglament de règim intern per saber què està i què no està inclòs en el preu, els horaris de la residència i altres aspectes. Ingressar algú que no pot decidir per si mateix suposa dipositar confiança. Sempre es pot confiar més en algú que et dona tota la informació per avançat.
Amb el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Amb l'absència del senyor Josep de Martí, els presenta i condueix els convidats en Carles Reixac. Ell és treballador social, especialista en dependència i gent gran. Molt bé, doncs, Carles, endavant de nou.
Bona tarda, Marc.
Bona tarda.
Mira, doncs crec que avui és un dia en el qual podem començar per un tema que no en parlem massa aquí al programa, però també és un tema que ens afecta a tots. També és cert que afecta més a la gent gran, sí. Però en general ens afecta a tots. I són les caigudes.
I tant.
Les caigudes.
I totes les edats.
A totes les edats. El que, primer de tot, vull començar amb una definició que he trobat de les caigudes que fa l'Organització Mundial de la Salut, que m'ha semblat una definició tan senzilla però tan bona, i és que ho defineix com a conseqüència, és a dir, defineix la caiguda com la conseqüència de qualsevol aconteixement que precipiti una persona al terra en contra de la seva voluntat.
Està molt bé, curt i...
Sí, és a dir, no vols caure i caus. Ja està, és una forma de...
Clar, no hi ha ningú que vulgui tirar-se a terra, està molt bé.
Exacte. Llavors, primer de tot, crec que es vol començar a parlar de quins factors augmenten quins factors de risc hi ha. Perquè molta gent es pensa que una caiguda només és fruit d'un descuit, és a dir, que et pots entrebancar i et caus.
Sí.
Però buscant, i a més també hi ha una altra creença que també és certa, però no és només al 100%, que les caigudes són fruit o bé d'una entrebancada o sí. També potser d'osteoporosi, de que els ossos no aguanten
també,
i això.
Sí.
Però buscant informació he descobert que hi ha molts altres factors de risc, com per exemple, que estan associats, com pot ser tenir ja una edat, viure sol, prendre molts medicaments que t'afectin a nivell cognitiu sí. I també el que són alteracions de mobilitat i també un factor com poden ser, per exemple, els problemes de vista com els cataractes,
també.
El glaucoma, etc.
Hi ha més factors, hi ha les catifes, hi ha la banyera, les banyeres és un lloc on cau molta gent i hi ha bastants.
De fet, aquí també donarem després uns consells, unes pautes com de prevenció i sí que una d'elles és, com dius tu, el fet d'assegurar-nos que el terra de la banyera, no de la banyera en si, no del lavabo, del bany, està sec, perquè això pot ser un...
No, i ja has dit bé, també. De la banyera també, ara ja es fan uns plats amb antilliscant, perquè, bueno, doncs que amb el sabó, clar, és lògic, hi ha sabó i llisca. La persona gran li ha falta una mica d'estabilitat i pot ser motiu d'una caiguda.
Doncs, dintre... I ens posem a la pell d'una persona, en aquest cas gran, que és la temàtica del programa, que no vol caure. És a dir, quins consells hauria de seguir en diferents llocs de casa o en si mateix per intentar no caure? Doncs, buscant, he trobat... El primer consell crec que és el més obvi de tot. És a dir, estar en un bon estat de forma. És a dir, sí. Tenir un nivell, a poder ser un nivell muscular normal, és a dir, que els ossos estiguin en bon estat, estar amb, és a dir, anar de forma recurrent al metge per saber que estem bé de salut, perquè si, per exemple, som propensos o tenim diabetis, no ho sabem, podem perdre el coneixement, que sí. Després en parlarem també amb la nostra convidada, amb una d'elles. I també, per exemple, el també eliminar els obstacles, és sí. A dir, que en els trajectes habituals que fem per casa no hi hagin obstacles, que no hi hagin moltes escales, i també, en quan dèiem el tema també del bany, del lavabo,
sí.
També, per exemple, trobem algun consell com pot ser tenir agafadors en el... allà entre el plat de dutxa, vale?
Clar, sí.
Això, un consell molt típic, després també en parlarem, el fet de tenir... poder ser plat de dutxa o directament un bany geriàtric que es diu sí. Que és a peu pla. De fet, conec gent que no té edat per tenir un bany geriàtric com es diu aquest nom, bany geriàtric com a tal, però que és un bany molt útil perquè inclús quan fan noves reformes a gent amb 30 o 40 anys a casa, normalment ja els hi posen un d'aquests banys.
Clar, és que ja es treuen, s'estan traient totes les banyeres.
Exactament.
És que no tenen raó de ser.
Ja, normalment són banys ja sí. A peu pla.
La banyera no té raó de ser. Qui no ha tingut una banyera a casa seva i segurament no l'ha fet servir mai. Has de gastar 30 o 40 litres d'aigua. Vull dir, no es fan servir.
I a més, que inclús la gent més jove de 20, 30, 40... jo a casa tinc una banyera i algun dia que vas més ràpid, al sortir te les veus,
sí,
vull
clar,
dir, com facis un pas en fals, et caus com qualsevol.
Hi ha una altra cosa
la joventut aquí...
per evitar caure el bon cansat, portar unes bones sabates. Això hi fa molt... dona estabilitat a la persona.
És un dels consells, és a dir, exactament, Marc, com tu ben dius.
Ja m'he adelantat.
No, però perfecte, és a dir, ja m'ho has introduït, el portar sabates còmodes, que subjecti bé el peu, que tinguin la part de darrere assegurada, és a dir, sí. Que no siguin d'aquests que no tenen part de sabata al taló, i també que tinguin, a poder ser això, una sola antilliscant.
Sí.
I per última, últim consell, tenir a casa bastants interruptors per tenir tota la casa ben il·luminada, per si algun moment, és a dir, saber on estan i tenir-ne bastants. Són alguns consells principals que he trobat per intentar prevenir les caigudes.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Bé, doncs, avui ens venen dues convidades d'una residència d'aquí a Barcelona que es diu Fundació Casa Asil Sant Andreu de Palomar. Ho he dit bé?
Sí, es diu, la residència en si és la residència Casa Asil de Sant Andreu de Palomar, que formem part de la Fundació Casa Asil de Sant Andreu.
Ens està parlant la Rosa Maria Vilaseca, que és la psicòloga del centre, i també ens acompanya, encara hi parlarem, la senyora Pilar Sintes. Bona tarda.
Bona tarda.
Acostes més, sisplau, al micròfon.
Ah, espera, al revés.
Ben a prop.
Ai.
Doncs, Rosa, comencem amb tu, si et sembla.
Sí.
Primer, si et sembla, comencem parlant una mica de la fundació, perquè és una fundació peculiar, perquè a dintre de la fundació hi ha bastants serveis. Explica'ns-ho i com ha començat també la part de residència, sisplau.
Bé, la fundació... Formem part tots de la Fundació Casa Asil, com he dit, i sí, té una peculiaritat que s'encarrega... Aquesta fundació no només som gent gran, sinó que abarca tot el ventall del camí de vida d'una persona. Què vull dir amb això? Doncs que tenim un col·legi, tenim residència i tenim un centre de dia. És a dir, podem estar des dels 3 anyets fins als 100 anys, estar la persona allà cuidada.
Clar, en tot això, és a dir, quan va començar que més o menys cada servei? O ho vau fer tot junt al mateix moment? És a dir, l'escola, la residència i el centre de dia?
A veure, té diferents en el temps, sí? Té diferents moments. Sí que el que seria residència i escola caminen bastant junts, però el primer, en els seus inicis, perquè la residència... va començar sent a l'asil de Sant Andreu, que en el barri de Sant Andreu se'l coneix com la Casa Asil. Bueno, l'asil de Sant Andreu. Llavors, ara ja d'aquí aquest nom, no? Perquè no ens l'hem pogut... O sigui, és un nom que està tan arrelat que ja s'ha quedat a la casa. I és per això, perquè va ser el 1800, quan va haver una epidèmia molt gran de grip,
sí.
La gent de Sant Andreu van veure, doncs, que van quedar moltes persones grans, molts nens, i van veure una necessitat de que aquestes persones que quedaven sense família i sense diners, doncs, necessitaven cuidar-los. I van demanar, doncs, que van mirar de fer aquest asil per poder estar junts.
I actualment, la residència, primer explica'ns una mica, ja sabem el barri,
sí.
Això ja no has comentat. També, si vols, ens pots dir a quin carrer està, com la podem trobar, del telèfon, si et sembla.
Està, sí, està en el carrer Agustí Milà, està a 78, i està... això, la residència és carrer Agustí Milà i, a veure, que us ho dic, Bartrina. Vale? L'escola és el carrer Arquímedes i el centre de dia seria el carrer Bartrina, Bartrina 14.
I quantes places hi ha a la residència?
Unes 150.
150 places.
Després de centre de dia són unes 40. I a l'escola passem dels 1.000 alumnes.
Home, clar, si engloveu des dels 3 fins quasi entrar a la universitat.
Sí, sí. Seria, sí, és això. Fins... I abans tens la peculiaritat de que hi ha una interacció, no?, entre els nens, nois i els residents.
Sí, d'això ara en parlarem, d'aquest projecte que teniu intergeneracional. Però abans et volia fer una pregunta, no sé si me la podes respondre. Actualment és que sempre, cada setmana que portem una residència, fem la mateixa pregunta. Normalment ens diuen que no, però sempre ho acabem preguntant, Marc? I és, hi ha places lliures?
No.
Vale. Sempre ens diuen el mateix.
Hi ha una gran llista d'espera i... És el que hi ha.
Mira, que ha de ser gran aquesta casa, eh?
Home, amb 150...
Casa Gil.
I entenc que també, com parlàvem a fora de micros, esteu també molt centrats en el tema d'atenció centrada en la persona.
Això
sí. Que també en parlem molt aquí al programa. Però vosaltres, a més, ho focalitzeu en diferents projectes. Un d'ells és el projecte Com a Casa.
Sí. Ho focalitzem molt perquè, bueno, és els nostres... Ens vam repensar, no?, perquè anàvem veient, doncs, que com anaven les coses havíem de fer un canvi. Llavors, el que ens interessa, sobretot de l'atenció centrada en la persona, és el decidir, no?, que la persona és l'eix de tota la nostra feina, no?, que era realment per qui treballem nosaltres, no? No treballem per nosaltres ni per coses externes ni per una malaltia en concret, sinó que realment estem aquí per aquestes persones que tenim al nostre càrrec i que té unes... Què podem fer per elles perquè elles se sentin realment com a casa seva, que van a viure allà però no per deixar-ho tot, sinó sí que deixen moltes coses ja, però que no com un trencar, sinó que és com un iniciar una cosa nova, però sentint-se com si allò ja fos casa seva.
Perquè, Marc, com expliquem sempre amb el Josep, està clar que el passat està a casa. A una residència suposa un canvi,
sí, òbviament. Sí, ha de ser un canvi molt gran.
És un canvi, però per això, això d'atenció centrada en la persona, com expliquem sempre, el que intenta és que aquest canvi sigui el menys evident possible, amb el sentit de que, òbviament, una residència és una residència, convius amb més gent, però sempre s'intenta, això mateix com fan aquí a Casa Asil, que aquest trencament s'intenti ser la residència com si fos en gran part com a casa teva. És a dir, que tot les grans coses que feies a casa les puguis continuar fent a la residència. Però és que, a més, aquí a Casa Asil, com dèiem, el tenir aquí l'escola, el centre de dia i la residència, sobretot, el que poden fer és això que parlàvem abans de la intergeneracionalitat. Explica'ns.
La intergeneracionalitat consisteix en fer que la relació, establir relació entre els nostres residents, les persones grans, i els nois, noies i nens. I ja comencem des de P3. Llavors és un programa que col·laborem i tot des de professorat i personal de la residència. O sigui, és un treball en equip de tots. També hi treballa les persones que formen part del patronat de la fundació, o sigui, i llavors alumnes i auxiliars, o sigui, tot el personal, tota persona que està vinculada a la fundació. Els nens petits venen a cantants a Nadales per Nadal, i ells, els residents, els hi han fet unes felicitacions també. Hi ha un intercanvi entre ells, parlen entre ells. Per Reis els hi venen abans de Reis i fan la carta als Reis. Llavors, per Reis venen ells i els hi fan i els hi entreguen els seus regals. Després, per Sant Jordi, es fa un recital de poesia. Bueno, els nens venen i els hi reciten els poemes que han dit, això seria ja els de primària, i els hi fan entrega de roses. I després també mateix, els professors venen i els hi entreguen també. Vull dir, això
maco,
és...
Maco,
sí. I els nois de l'ESO i batxillerat venen a fer el que es diu el servei comunitari, que llavors doncs, els hi llegeixen el diari, surten amb ells a passejar, es fan treballs.
És a dir, si ets una persona gran que vols viure en una residència aquí a Barcelona i t'agraden molt els nens,
sí, tant,
és un complement ideal.
I amb un bon barri, Sant Andreu és preciós. Sí. Carrer Nou, el carrer Gran,
gran
de Sant Andreu.
I també ens acompanya, com dèiem, la Pilar Sintes, ara ho he dit bé,
sí,
que és una resident del centre. Pilar, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs amb tu volíem començar amb una anècdota que ens han explicat, i és que abans dèiem, tu ets professora de música.
De piano i música.
De piano i de música.
Exacte.
Ens comentàvem que havies fet de professora abans d'entrar a la residència, durant uns anys.
Sí, sí.
Durant uns anys ho vas deixar, però al tornar a la residència, has com reprès, però de forma molt gran, un altre cop aquesta tasca.
Sí, sí.
Perquè és que fas de professora, segons m'han comentat, pot ser a residents per un costat, que també ensenyes una miqueta, a professionals i també a fills de treballadors.
Sí, i a nets de treballadores.
Això vol dir que tenen un piano allà?
Sí, el piano és meu.
Molt bé.
Vaig demanar si el podia entrar.
Hi ha residents que demanen si poden portar un armari,
sí, no,
però
no.
Si porta un piano.
Però jo vaig dir si podia portar un piano i em van dir que sí, que no hi havia cap problema.
Molt bé.
I bueno, i des de llavors vaig dir, i en broma, vaig dir, dic, i el que vulgui aprendre ja ho sap. I així va anar. I en venen 22.
Jo també li volia preguntar, a part de la seva experiència personal, com va viure entrar a la residència i com va ser el canvi d'estar això a casa a la residència?
Mira, com que jo a casa meva em trobava molt malament i vaig tenir aquest problema que vaig caure i em vaig trencar una vèrtebra lumbar i vaig estar 9 mesos a l'hospital, quan em van dir que ja me'n podia anar a casa vaig dir que ni hablar. I tenia la sort, dintre de lo que cap, que la meva germana ja estava en aquesta residència. I llavors vaig poder entrar.
I vostè, en aquesta residència, quants anys hi porta?
Porto 7 anys. I llavors, pues, no va ser cap trauma, perquè jo el que era la residència ja la coneixia, i després d'estar 9 mesos a l'hospital, era de l'hospital a la residència, que quasi era el mateix. I com que puc fer activitats que a mi m'agradaven i que no podia fer abans a casa meva, ara les faig i bé, perfecte.
I sobre això mateix, com és un dia seu a la residència?
Pues mira, me llevo a les 8. M'arreglo, vaig a esmorzar, pujo, vaig al gimnàs, estic 3/4 d'hora fent gimnàsia i després pujo o faig una activitat que fa la majoria de gent, que és o llegir, en veu alta, fem un dia a la setmana, un dia fem llegim una obra de teatre i a cap d'uns quants mesos, llavors la fem per tothom, i després fem també una altra hora de memòria, i això és durant la setmana. I jo, quan no tinc classes, perquè les classes les faig de 5 a 7, doncs llavors llegeixo, cosa que no havia tingut mai temps de fer-ho, doncs ara ho faig.
Recordem que classes de piano i música no en fa poques, perquè quan em feia van entrar a la residència i fa uns quants anys, comentava que tenia uns 20 i pico alumnes, sí, i era sí. Més o menys...
És el mateix.
El mateix.
De 22 a 24 en tinc.
D'alumnes, eh? Déu-n'hi-do, eh?
I n'hi ha que els faig a les dues i mitja, quan pleguen de treballar, i ja està. O sigui que... Bé.
I què és el que més li agrada a la residència?
Bueno, jo puc dir que m'agrada tot, però no hi ha res en especial. A veure, jo m'hi trobo bé, em cuiden bé, estic ben atesa, doncs ja no puc demanar res més.
Perfecte. Recordem sempre que sempre intentem que un resident que pugui venir d'una residència sigui com el notari que dona fe del que diu el professional i que no, i que nosaltres sapiguem, la residència no paga perquè em parlin bé, és a dir, que són sincers.
No, jo et diré que la meva germana va estar en tres residències petites, d'aquestes de pis, un desastre. Així.
Recordem els telèfons de la residència Casa Asil Sant Andreu de Palomar. El telèfon és, si no m'equivoco, el 93-345-3529, oi que sí?
Exacte.
D'acord, doncs, Rosa Maria Vilaseca i Pilar Cintes, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I continuï amb les classes.
Exacte. Fins que aguanti.
Se li nota amb les mans que és pianista.
Sí?
Sí.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències l'utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Bé, doncs Marc, una setmana més ja tenim aquí un altre cop la borsa de treball, eh?
I tant, ja ho veig, i tant.
La portem com sempre carregada amb últimes ofertes.
Carregada.
Sí, sí, en tinc moltes. Sempre, com sempre, fem un petit tastet de les últimes que s'han publicat. Però recordem sempre, si algú del RAM, sigui gerocultor, educador social, treballador social, psicòleg, vol treballar en una residència, i també metges o com no infermers, que en busquen molt sempre, entreu a inforesidencias.com, a borsa de treball, i trobareu feina ràpid i podeu estar treballant quasi que demà mateix. Doncs dintre de les últimes ofertes publicades trobem, per exemple, algunes com són que la residència hospital de Sant Miquel de Fundació Albà, a Barcelona, busca, com no, Marc, un infermer o infermera.
Un infermer o infermera.
Que també en busca la residència Sitges Park de Sitges, que també busca un gerocultor a part d'un infermer. També trobem una oferta que no diem molt. Mira, la residència Vell Indret Centre Residencial, a Lliçà d'Amunt, busca un fisioterapeuta, però també busca un animador sociocultural.
No,
recordem que els animadors, sobretot per centres més grans, sobretot, van molt bé per dinamitzar activitats.
Clar.
Sempre poden fer activitats pròpies, òbviament, però també van molt bé amb companyia d'un educador per encara ampliar més l'activitat i agafar més residents. I també trobem que també busquen gerocultor o gerocultora, hi ha doble vacant a la residència Sant Agustí d'Olesa de Montserrat, i aquesta residència de Sant Agustí també busca, com no, un infermer o infermera.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs la pregunta que ens fan avui ens la fa la Isorina des de Terrassa. És una pregunta una mica llarga, però és bonica de respondre. Que ens pregunta: jo i el meu marit vivim amb la meva mare, que ja és molt gran. Necessitaríem fer unes reformes a casa per tal de fer-la més accessible, però no podem pagar. Hi ha algun tipus d'ajuda? Bé, Isorina, en general, la supressió de barreres arquitectòniques, així com intentar adquirir l'adquisició, per dir-ho així, de productes de suport, no són serveis que entrin dintre la cartera de dependència. I llavors, el que ens queda és a demanar el que es diu ajuts PUA. Però hi ha una condició, que és que per demanar aquests ajuts cal que la persona tingui un grau de capacitat reconegut abans de fer 65 anys. Per tant, en el nostre territori, alguns ajuntaments i consells comarcals de la Diputació de Barcelona el que fan és, de tant en quant, uns programes d'ajuts econòmics. I llavors, el que s'ha de fer és s'otorguen aquestes subvencions, per exemple, per obres de canvi de banyera, plat de dutxa, que en parlàvem abans del tema de caigudes, que solen ser, aquest canvi, la petició més habitual. Així doncs, el que jo recomano és que si esteu interessats en rebre aquest ajut, aquesta subvenció, que més o menys acabareu pagant una part de l'ajuda, del que costi, però molt petit gràcies a aquesta ajuda, podeu o bé treballar o bé parlar amb el treballador social del vostre barri, és una bona recomanació, o també trucar a un centre que es diu Sirius, que és un centre en el qual es parla també i es assessoraran sobre el tipus d'ajudes que podeu demanar. I si poseu a internet Centre Sirius, us sortirà el de Barcelona, que és la central, i allà podeu demanar informació.
Molt bé, doncs, ens veiem la setmana que ve. Fins aquí és Gran Segran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5, amb el programa Temps de Benestar. Demà toca Recursos per una vida millor. Us esperem. Adéu-siau.